L'AM perllonga dues hores més la vista taronja pel pas d'Alice a les Pitiüses. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Romandrà actiu fins les 8 del vespre per fortes pluges que podrien arribar a acumular 40 litres per metre quadrat en una hora, un avís que fins les 6 de la matinada es rebaixarà a groc i que també està actiu per tempesta elèctrica. L'evolució de la tempesta Alice s'ha desplaçat més lentament del que estava previst i les pluges pel moment no han estat tan persistents com les de la setmana passada. Tot i això, per fer-ne seguiment i valorar la situació que està previst que s'allargui el cap de setmana, d'aquí a mitja hora reuneix novament el comitè tècnic assessor del Pla Meteoval. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
Las medidas que nosotros estamos tomando ahora mismo es porque partimos de una situación de sensibilidad de determinadas instalaciones y de vulnerabilidad. Y eso nos obliga a tomar una serie de medidas que en circunstancias normales con esta cantidad de agua no serían las que correspondieran.
L'autovia de l'aeroport d'Eivissa ja ha reobert després de tancar una hora per acumulació d'aigua. Alguns carrers han quedat també negats a Platja d'en Bossa amb precipitació, com dèiem, manco importants que la setmana passada, Toni Sastre.
Els efectes de la tempesta Alice també han deixat alguna cancel·lació i retards generalitzats als aeroports de les illes. A Eivissa s'ha suprimit un vol, tot i que les demores més importants s'acumulen a l'aeroport de Sant Joan entre 4 i 5 hores, en algun cas puntual. Tot això en un dia en què l'alumnat de les Pitiüses avui no ha tingut clar.
Per conèixer l'evolució d'aquestes precipitacions, connectam amb Dani Capó. Dani, bon vespre.
Bon vespre, Aina.
Quins registres ens ha deixat aquestes precipitacions i què ens espera per les properes hores?
I ara mateix manejam registres que no són espectaculars, al voltant de 30 litres per metre quadrat, 29 a Eivissa, tant a Vila, també a l'aeroport, 28 a Sant Eulari del Riu, i en el cas de Formentera, entre 30 i 32, allà on més ha plogut, per tant, bastanta homogeneïtat quant a les precipitacions. I ara mateix apareix que aquestes plogudes ja abandonen les Pitiüses, per tant, sembla que a curt termini, aquestes pròximes hores, tindrem una situació de més tranquil·litat. Això no vol dir que no pugui tornar a ploure a nit, segurament entre la nit i matinada podem tornar a tenir alguns ruixats, però en termes generals ara obrim un escenari una miqueta més tranquil fins dissabte. Dissabte és un dia que en principi s'han de reactivar. Divendres vespre, entre divendres vespre i dissabte, s'han de reactivar les plogudes. Per tant, a partir d'aquest nou punt, haurem de tornar a estar pendents de les acumulacions. Per cert, en vista a dissabte, les plogudes també es podrien estendre i afectar altres bandes de l'arxipèlag, tant a Mallorca com també a Menorca.
A quina hora es preveuen aquestes precipitacions i si serien ja, ahir ens comentaves, es formaria ja una dana, no un solc d'aire fred, com ens està afectant ara mateix? Quina afectació tindrien a partir de dissabte i a quina hora més o manco?
Sí, a partir de dissabte, mitjan de matí, migdia, tornem a guanyar bastant de risc que es reactivi aquesta situació. És vera que demà també podem tenir qualque ruixat, però demà en principi serien fenòmens de curta durada, locals, i no mos preocupa gaire demà. Però dissabte ja sí una miqueta més, perquè les condicions tornen a ser favorables, sobretot, com te comento, especialment a partir de mitjan de matí, migdia, i les tempestes i les plogudes poden afectar qualsevol banda de les illes, però és vera que a Mallorca i a Menorca són més permissius amb aquestes pluges perquè no venim d'un escenari tan complicat com el que vàrem viure a Eivissa Formentera la setmana passada. Per tant, tant a Eivissa com a Formentera tenim més sensibilitat davant aquesta nova tongada de precipitacions que poden tenir dissabte i que, d'altra banda, tampoc acabaríem dissabte. I és que els següents dies podríem encara repetir algunes plogudes més.
I pel que fa a la temperatura o l'estat de la mà, alguna cosa a destacar?
Sí, sí, perquè demà el vent de gregal s'ha de reforçar, ho farà fins i tot amb alguns cops forts al nord de cada una de les illes. Per tant, a la mà hi trobarem més moviment. Si havíem de sortir a navegar demà, idò, trobarem forta maror al nord de cada una de les illes. La resta sí que mantenem una situació un poc més tranquil·la.
En farem seguiment. Gràcies, Dani. El pas d'Alice marca l'actualitat d'aquest dijous, en què hi ha més titulars. La Conselleria d'Educació cerca la fórmula per acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que obliga a impartir la religió islàmica a Palma.
La resolució reconeix el dret d'una nina a rebre l'assignatura que actualment reben 727 alumnes de 12 centres educatius. Vots demanarà al Parlament suprimir l'assignatura de religió islàmica i prohibir el vel islàmic, la hijab, a les escoles públiques i concertades.
El Consell de Mallorca té la intenció de traslladar els residus d'Eivissa i Formentera a Mallorca, malgrat no tenir l'encaix legal per fer-ho.
Ho ha assegurat avui el vicepresident segon, Pedro Bestart, en el ple de la institució insular. Això després que la setmana passada el seu mateix partit, Vots, tombés al Parlament el decret de projectes estratègics que permetia aquest trasllat.
El govern central ampliarà el permís per defunció fins als 10 dies.
També n'anuncia un de nou per a cures pal·liatives, ho ha afirmat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que considera que ningú no pot ser productiu en aquestes circumstàncies.
El govern israelià assegura que l'alto el foc a Gaza entrarà en vigor 24 hores després que s'aprovi l'acord al qual han arribat avui en Hamas.
Posteriorment s'obrirà un període de 72 hores perquè els hostatges israelians siguin alliberats. El pacte també inclou que l'exèrcit d'Israel retiri les tropes fins a una línia pactada. El gabinet de seguretat de Netanyahu està reunit en aquests moments per aprovar aquest pla.
I en els esports, el tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, ha repassat l'actualitat de l'equip per IB3. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El tècnic del Mallorca vol fer de Son Moix un fortí per sortir del descens, no tanca la porta al retorn de Dani Rodríguez a una convocatòria i diu que sent el suport del club i del vestidor. Això sí, reconeix que viu un dels moments més difícils de la seva carrera com a entrenador. El sentirem. També pel que fa al Mallorca, el partit de Copa del Rei contra l'Atlètic Sant Just no es disputarà al camp de l'equip català. La Federació cerca alternatives i l'Hospitalet té moltes possibilitats que sigui l'escenari triat. I a Palma ja està tot a punt per a la segona edició del Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme, que se celebrarà dissabte. De moment, avui s'ha presentat l'esdeveniment amb la presència de dos grans palistes, Marcus Cooper i Alex Graneri.
I d'aquí a una hora i mitja, el Teatre d'Esbord de Ciutadella acull l'estrena del documental Un ram de locura, que repassa la trajectòria del grup menorquí, ja t'ho diré. Amb aquest i altres apunts culturals arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Joan Jiménez, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 7 minuts. La EMET perllonga l'avís taronja per fortes pluges a les Pitiüses fins d'aquí a una hora, a les 8 del vespre, quan es podrien acumular 40 litres per metre quadrat en una hora o 100 en 4, un avís que fins a les 6 de la matinada es rebaixarà a groc i que també roman actiu per tempesta elèctrica. La tempesta Alice s'ha desplaçat més lentament del que estava previst, tot i això, les pluges no han estat tan intenses com les de la setmana passada. Precisament, el que més preocupa és que les precipitacions s'afegeixin a les de la setmana passada, tal com explica el director general d'emergències, Pablo Garriz.
Las medidas que nosotros estamos tomando ahora mismo es porque partimos de una situación de sensibilidad de determinadas instalaciones y de vulnerabilidad. Y eso nos obliga a tomar una serie de medidas que en circunstancias normales con esta cantidad de agua no serían las que correspondieran. Pero partimos de esa situación de, como muy bien apuntas, de llover sobre mojado.
Per fer-ne seguiment i valorar la situació que es preveu que s'allargui el cap de setmana d'aquí a mitja hora, es reuneix novament el Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que ja s'ha reunit avui migdia. De moment es mantenen les recomanacions d'evitar activitats a l'aire lliure, a més d'allunyar-se de zones inundables. Per conèixer quina és la situació a Eivissa ara mateix, connectam amb Alberto Ferrer, que és a Platja d'en Bossa. Alberto, bon vespre. Com evoluciona l'hora baixa?
Bé, estem a la part central d'aquesta llarga zona turística de més de 6 quilòmetres, que va ser una de les més afectades per la tempesta ex-Gabriel, que va negar totes les plantes baixes i els soterranis fa uns dies, i avui res a veure, encara que tot el carrer va ple d'aigua. Han caigut fins a 30 litres per metre en dues hores, segons informava l'EMET, quan, pues, amb aquella torrentada varen fregar-se els 300. També es manté la vista taronja fins a les 8 del vespre, no plou amb tanta intensitat, i els empresaris i turistes amb què han parlat estan confiats que serà un episodi normal de pluges.
Nos da un poquito de miedo por lo que nos pueda venir, porque estamos aquí en la tienda sacando agua muchas veces y se nos viene mucho el agüita encima de la tienda y, bueno, es lo que nos toca.
Antes ahí la semana pasada lluvia, pero entró agua en local muchísimo, a tope, está a tope. Pero hoy está poco, hoy no ha entrado nada, hoy está bien. O sea que... Pero ha llovido mucho.
El cert és que també s'ha tornat a inundar el carrer de la Gamba Roja, negat encara fins fa algun dia, perquè per allí desaigua l'autovia de l'aeroport, que s'ha hagut de tancar durant uns minuts. Totes dues coses són habituals, fins i tot en pluges de poca intensitat com són aquestes. De fet, els bombers parlen de normalitat i no han hagut de fer cap sortida per aquesta dana. Però el que preocupa ja no és que plogui, sinó que cau sobre xop, i això pot agreujar una eventual aiguada. Per això la recomanació és evitar desplaçaments innecessaris, i en uns minuts el SECOPI decidirà si també demà els infants de les Pitiuses s'han de quedar a casa en el que seria el seu segon dia sense escola i sense activitats extraescolars. S'estan cancel·lant també totes les activitats a l'aire lliure davant la previsió que les pluges s'allarguin al cap de setmana, el que podria afectar també les multitudinàries festes de closing programades per les discoteques d'Eivissa.
Gràcies, Alberto. En directe des de Platja d'en Bossa, fins ara l'entrada d'aquest solc d'aire fred ha estat benèvol amb la ciutat d'Eivissa, molt afectada fa una setmana pel temporal. Avui s'han registrat pluges sostingudes des del migdia, però sense incidents rellevants. Dani Manau.
Per moments ha plogut amb certa intensitat a Vila, però sense precipitacions acumulades de consideració. A la capital de l'illa han caigut 29 mil·límetres, registres similars als de l'aeroport o Santa Eulària. Per ara, la tempesta d'avui no ha causat danys més enllà de petites acumulacions d'aigua que no han afectat la circulació a la ciutat d'Eivissa. Punts com el pas inferior de Puig d'en Baix, negats d'aigua en el temporal de fa una setmana, avui no han presentat cap dificultat al trànsit. A barris com Espretet, Ses Feixes o Talamanca, els veïnats han reforçat els punts febles de diversos baixos i soterranis, amb sacs de sorra, amb taules o blocs, però per ara el temporal d'avui només ha provocat alguns tolls d'aigua puntuals a la via pública. Als carrers de Vila aquesta tarda no hi havia pràcticament vianants, excepte a l'estació marítima, on s'han registrat algunes cues per aconseguir taxis.
Coger un taxi cuando llueve aquí en Eivissa es una locura. Venimos de Formentera, no sabe la cantidad de gente que hay aquí esperando para coger un taxi.
L'alerta taronja es mantindrà avui fins a les 8 del vespre, quan passarà a groga.
I a Formentera hi ha hagut una forta tempesta avui a hora baixa que ha deixat 32 litres per metre quadrat i dos carrers de la Savina inundats. És el cas del carrer Ponent, on la policia local ha tallat la via per facilitar les feines dels bombers.
Estan fent feina hores d'ara amb una bomba per extraure l'aigua acumulada d'un baix i d'un garatge, i a l'Avinguda Mediterrània estan bombejant aigua dels baixos d'uns habitatges. És Ivan Marí, un dels oficials dels bombers del Consell de Formentera.
Aquest carrer, normalment, quan hi ha episodis de pluja, pues se sol, pues estem espluviats, se sol inundar, no molt, i entra dins garatges i plantes baixes, i es sovint d'aquí a la Savina quan plou. Per ara tenim dos avisos en aquesta zona i cap més.
Els efectes de la tempesta Alice també es nota als aeroports. A Eivissa s'ha cancel·lat un vol cap a Barcelona. Al migdia hi ha retards generalitzats.
Una vintena d'avions operen amb demores avui a hora baixa, que van des de la mitja hora fins a les dues o tres hores en els trajectes amb Barcelona, Palma i Berlín. A l'aeroport de Sant Joan també hi ha retards considerables, que arriben a les 4 i 5 hores, en algun cas puntual, a una vintena de vols. En el cas de Menorca hi ha dos retards destacats i tot dos en connexió amb Mallorca.
Tot això quan l'Ajuntament d'Eivissa calcula les pèrdues econòmiques que va deixar la tempesta. Ets Gabriel, dia 30 de setembre, diu que supera els 3 milions d'euros. Jordi Grivé és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vila.
Els 3,2 milions d'euros que t'he dit són valoracions de danys a infraestructures urbanes, enllumenat, aigua, clavegueram i neteja, contenidors, contenidors soterrats, etc., i vehicles que es van fer malbé. I, a més, les escoles i centres culturals i tots els edificis que siguin municipals.
Santa Eulària també calcula centenars de milers d'euros en contractes de tramitació urgent. Aquest municipi, Santa Eulària, han demanat avui al Consell de Ministres la declaració de zona afectada com vila. A Salvatla de Sant Josep, Vicent Roig.
És important que tots mos fesquem càrrec de que tenim veïns que ho han perdut tot. Tenim alguns que han perdut dins de les seues cases, ho han perdut tot. Alguns d'ells encara no han pogut tornar a casa seva. Veïns de Sant Josep, de Platja d'en Bossa, autònoms que encara els hi quedaven gairebé dos mesos per poder fer feina i que han hagut de tancar ses portes.
Coincidint amb els 7 anys de la torrentada de Sant Llorenç des Cardassà, avui la Corporació Municipal ha fet un minut de silenci per recordar les 13 víctimes mortals, entre les quals un nen de només 5 anys.
L'Ajuntament de Sant Llorenç va expropiar cases de les voreres del torrent de Ses Planes, mentre que els tècnics de carretera s'enfocaren a dissenyar una modificació de la variant que evacués millor l'aigua del torrent. Recentment se n'ha presentat el projecte i el Consell diu que les obres començaran l'any que ve. Fernando Rubio és el conseller insular de Territori.
A principi d'any començaran les obres i el termini d'execució seran uns 11 mesos. Per tant, aquesta legislatura, aquesta variant, serà una realitat.
I fora de les illes, la Vista Aronja ha obligat avui a suspendre el tradicional acte del Dia de la Comunitat Valenciana del 9 d'octubre. Tot i això, hi ha hagut la declaració institucional per part del president Carlos Mazón. Demà l'AEMET eleva a vermell l'avís per risc extrem de pluges a part de la regió de Múrcia, concretament a les zones del camp de Cartagena, Mazarrón i el litoral sud d'Alacant a la Comunitat Valenciana.
De fet, Emergència ja ha enviat un SAlert, un missatge als mòbils de les persones que viuen a aquesta zona. L'avís estarà actiu, aquest avís vermell, de les 10 del matí fins a la mitjanit per pluges que poden acumular 60 litres per metre quadrat en una hora i 180 litres per metre quadrat en 12 hores. El delegat del govern a la regió de Múrcia, Francisco Lucas, ha assegurat que tots els recursos de l'Estat estan coordinats i mobilitzats en cas que sigui necessari.
Hacemos un llamamiento a la prudencia en las próximas horas. Es esencial evitar desplazamiento y evitar las zonas inundables, ramblas y cualquier tipo de cauce.
7 i 16 minuts, canviant de qüestió. La Conselleria d'Educació acatarà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que reconeix el dret d'una nina a rebre religió islàmica a una escola de Palma. Així ho ha explicat avui el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Respecte absolut a la sentència judicial i complirem, perquè hem de complir, la normativa bàsica estatal que és la que mos regeix. D'altra banda, que és el que farem, veure de quina manera podem encaixar aquesta sentència judicial, en aquest cas, aquesta demanda.
Una assignatura que aquest curs escolar estudien 727 alumnes de 12 centres educatius. Precisament, Vox vol suprimir l'assignatura de religió islàmica i demana prohibir el vel islàmic lihijab a les escoles públiques i concertades.
Són dues de les 20 propostes de resolució que el partit ha presentat al debat de política general i que es discutiran en el ple de la setmana que ve. Defensen que d'aquesta manera es garantiria la preservació dels costums i tradicions davant cultures que, segons Vox, són incompatibles amb la llibertat, la dignitat i la democràcia. Mantenen que el català no ha de ser un requisit pels funcionaris i proposen endurir tot allò que pot afectar els migrants en situació irregular, com limitar l'accés a la sanitat i crear un registre autonòmic que ajuntaments i forces de seguretat podrien consultar els migrants inscrits, inclosos els menors no acompanyats.
I finalment ha estat localitzada l'embarcació de 20 persones migrants a bord que, segons va denunciar l'ONG Caminando Fronteras, estava desapareguda.
Els ocupants han estat rescatats aquesta matinada a 48 milles del sud de Cabrera. Així, en les darreres 24 hores s'han rescatat un total de 84 migrants. La darrera està localitzada a Ses Salines de Formentera amb 19 ocupants.
I si abans parlàvem d'educació, i de bé, el Parlament avui hora baixa a reclamar per unanimitat endurir el requisit d'accés als professionals que tenen contacte amb menors perquè no repeteixin casos com el de Miquel Roldán.
Com s'ha repetit des del primer dia que va esclatar la polèmica el CEIP Maria Antònia Salvàs, competència del govern central modificar aquests condicionants. Per això el Partit Popular ha presentat una proposició no de llei en la que demana al Congrés dels Diputats que endureixi els requisits i s'inclogui el delicte d'assetjament perquè s'evitin casos futurs com el del centre de Son Sardina i es pugui apartar dels menors els docents condemnats en primera instància. La Popular, Ana Isabel Curto, denuncia que és un buit legal que només s'aparti un docent si l'assetjament és de caràcter sexual, que no és el cas de Roldán.
Per tant, s'ha deixat al descobert que a dia d'avui la nostra administració educativa es troba sense eines legals suficients per actuar amb la rapidesa i la contundència que mereix una situació així. Aquesta situació genera incertesa, por i desconfiança en un àmbit com l'escola, que hauria de ser tot el contrari, un espai de seguretat i de confiança per a les famílies.
Així tot, els grups han instat la Conselleria d'Educació a revisar els protocols interns perquè, davant condemnes, en primera instància per delictes contra menors, es reubiqui el docent o se'l suspengui cautelarment.
I encara en política... El Consell de Mallorca continua amb la intenció de traslladar els residus d'Eivissa i Formentera a Mallorca, malgrat no tenir l'encaix legal per fer-ho. Ho ha assegurat avui el vicepresident segon Pedro Bestart en la sessió plenària de la institució. Bestart diu que el Consell cerca la mesura legal per poder fer-ho. Recorden que la setmana passada el seu mateix partit, Vox, va tombar al Parlament el decret de projectes estratègics que permetia el trasllat de FEMS d'Eivissa a Mallorca.
Mentrestant, la portaveu de Més, Catalina Esparelló, ha reclamat que s'aturi la intenció de traslladar els residus de les Pitiuses a Mallorca i Pedro Bestart assegura que els residus vendran.
Jo hi dic que s'aduran. Hi dic que s'aduran. Punto. Vostè m'ha demanat si renunciem, que renunciem en aquells projectes. No renunciem.
Encara no han tancat cap porta definitiva en aquesta iniciativa que només pot portar problemes a Mallorca. Si el Consell continua endavant amb aquest pla, Mallorca assumirà un risc ambiental, logístic, de rebre residus d'una illa sense obtenir cap benefici.
L'oposició també ha demanat explicacions sobre la llei de limitació d'entrada de vehicles. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubió, ha assegurat que la proposició seguirà endavant, mentre que Joan Ferrer del PSIP, en canvi, creu que el projecte està aturat per exigències de vots.
No me digui que estan pastelejant, perquè han posat un projecte de llei damunt sa taula perquè vostès també facin feina i mos mostrin quines són les seves propostes, que encara esperàvem a saber quines són. Vostè està d'acord o no està d'acord? Perquè vostè sa passada legislatura no estaven d'acord.
Més cotxes que mai, més accidents que mai, i llavors se pensaven en allò de dale gas, que se desembossa, doncs no. Mallorca segueix més embossada que mai. Per tant, senyor Rubió, segueixen tenint interès en aquesta llei de limitació de vehicles o poden donar-la ja per sentenciada i el butxí, el senyor Bestart, de Vox, no li permet.
Tant el Partit Socialista com el PP han criticat avui les convocatòries que ha tret el Consell per adquirir places turístiques que s'han hagut de paralitzar i que s'hauran de repetir. Antoni Sales del PP ha demanat la dimissió del conseller de Turisme, José Marcial Rodríguez.
El ple del Consell de Mallorca també ha estat objecte de debat la consellera del PP, Núria Riera. A la sessió plenària d'avui no ha tirat endavant la iniciativa presentada pels socialistes per reprovar la popular gràcies als vots del PP i Vox.
Recordem que Riera ha estat sancionada amb una falta lleu per haver-se absentat del seu lloc de feina mentre participava en tertúlies de ràdio i reunions polítiques. A conseqüència d'aquest cas, la consellera de Treball i Funció Pública, Catalina Cabré, ha assegurat que s'ha modificat el reglament per garantir un major control en les entrades i les sortides dels treballadors públics.
No d'ara, sinó de sempre. No se verificava ni l'hora d'entrada ni l'hora de sortida. Ara ho han canviat. Han canviat el manual. Això ja està canviat, ho he canviat jo. Arrel de tot això, hem averiguat que hi havia coses millorables i ja s'ha comunicat a tots els secretaris generals i a tots els funcionaris.
Els tècnics de l'Ajuntament de Palma i de la Conselleria de Transports es reuniran demà per començar a planificar les tasques per a l'ampliació del metro de Palma fins a Son Espases.
Així ho ha confirmat el conseller de Transports, José Luis Mateo, després de l'anunci que va fer ahir la presidenta del govern durant el debat de política general de la comunitat.
Insisto, ya se está trabajando en ello. De hecho, mañana mismo ya hay una reunión que ya estaba prevista desde hace algunas semanas entre técnicos de la Dirección General con los técnicos de Palma. El punto de partida es muy claro, es el plan director sectorial que se aprobó en el 21 y seguimos dentro de esas directrices, estaba prevista esa posibilidad de metro.
L'objectiu és tenir llestit l'estudi informatiu en la primera meitat de l'any que ve.
Tens WhatsApp i d'ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
Escoltau l'informatiu Vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Les urgències de l'Hospital de Son Espases es troben tensades per mort de la manca de llit disponible. Segons el sindicat SATSE, avui migdia hi havia una quarantena de pacients a urgències en espera de poder pujar a planta.
Erlina Vihande, la representant de SATSE a Son Espases, lamenta les problemàtiques derivades d'aquesta saturació tant pel personal sanitari com pels pacients.
Si no hay camas en las unidades porque están ocupadas por distintas intervenciones que se tienen que hacer para disminuir la lista de espera, pues quedan retenidos en urgencias. Tenemos pacientes que llevan desde el sábado pendientes de una cama.
Segons el govern, s'intentarà reduir la pressió hospitalització amb la reprogramació d'intervencions quirúrgiques que no siguin urgents. Amb tot, la consellera de Salut, Manuela García, assegura que el problema no és una manca d'espais on es passa, sinó la manca de places de mitja i llarga estada.
Estos pacientes tendrían que, como hemos dicho siempre, o el lugar donde actuar sobre ellos, donde tratarlos de una manera más adecuada, es un hospital de media y larga estancia. Son los hospitales de media y larga estancia. Claro, ellos incrementan el número de días, porque no es tan fácil estabilizarlos para poder darle el alta a domicilio, y eso hace que se incrementen las estancias medias y, por lo tanto, que sea más difícil de ingresar los pacientes que están en urgencias.
I els 16 psicòlegs que a partir del pròxim dimecres s'incorporaran a 16 centres de salut mental de les Illes atendran els infants que conviuen amb persones que tenen una patologia de salut mental. D'aquesta manera es vol fer una tasca preventiva amb els menors. Es calcula que a les Balears hi ha 185.000 persones diagnosticades amb una patologia de salut mental.
L'atenció d'aquest col·lectiu d'infants és un dels punts que inclou el nou pla de benestar emocional que la presidenta del govern, Marga Provenç, va anunciar dimarts en el debat de la comunitat i que avui s'ha presentat. La directora general de Salut Mental, Carme Bosch, ha dit que és important tenir una mirada atenta en aquests infants.
Aquesta població són una població que sabem que poden patir algun tipus de procés mental al llarg de la seva vida, per tant, considerem que és una població diana per fer una prevenció indicada.
El reforç dels nous psicòlegs tindrà un pressupost de 4 milions i mig d'euros i els 16 nous psicòlegs s'incorporaran a 9 centres de Mallorca, 3 a Menorca i 4 a Eivissa i Formentera.
I quasi la meitat dels adults diu que va patir violència psicològica durant la seva infantesa i un de cada 10 va ser víctima d'agressió sexual. Ho destapa, ho revela el major estudi elaborat els darrers 30 anys pel Ministeri de Joventut i Infància.
Les dones, les persones LGTBI, més amb discapacitat immigrant són les que més violència varen patir quan eren menors. L'estudi es fa en base als records d'adults de més de 9.000 persones entre 18 i 30 anys. Gairebé la meitat dels enquestats asseguren haver patit violència psicològica, un 48%, un 40% recorda patiments físics i 3 de cada 10 han estat víctimes d'agressions sexuals. La ministra Cira Rego assegura que aquest estudi tindrà continuïtat per fer millor polítiques públiques.
Tipificando las distintas tipos de violencia, lo que observamos es que la infancia en nuestro país sufre violencia a día de hoy, un nivel de violencia que yo creo que como sociedad no nos podemos permitir.
L'enquesta especifica que la violència recordada per aquests adults va ser perpetrada majoritàriament pels seus propis pares. La sorpresa és que, tot i les creences socials, les mares estan una mica per damunt dels progenitors masculins. Pel que fa a la violència psicològica, les mares superen el 60%, mentre que els pares es queden al 56%, i en la física les dones també el superen en poc més d'un punt.
El govern central ampliarà el permís per defunció fins al 10 dies i també n'anuncia un de nou per cures pal·liatives. Ho ha afirmat la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que considera que ningú no pot ser productiu en aquestes circumstàncies.
La ministra ha assegurat que un dels problemes respecte de la productivitat és que sovint s'obliga els treballadors a fer feina en condicions que no són favorables.
Creo que nadie puede ir bien a trabajar a los dos días del fallecimiento de un padre, de una madre, de un hijo, de una hija, de un amigo. Nadie puede hacerlo bien. Nadie. Pero ningún padre o una madre puede trabajar en las debidas condiciones si tiene a un hijo o a una hija enferma o en cuidados paliativos. Que esto pasa. Por tanto, sí, les anuncio que esta reforma ya sale del horno.
Díaz assegura que l'ampliació del permís per defunció, que passaria de 2 a 10 dies, i la creació d'un nou per a cures pal·liatives és una petició de tota la societat i demana als empresaris que acullin de bon gust la mesura perquè considera també beneficiar les empreses.
El president de la gran patronal espanyola, la COE, Antonio Garamendi, ha titllat d'ocurrència l'anunci d'aquesta ampliació del permís.
Yo pediría un permiso del permiso de la ministra. Es decir, permiso 10 días... A descansar 10 días de los anuncios de la ministra. Es agotador. O sea, tengo que decirlo, cada día es una ocurrencia nueva. ¿Se ha estudiado qué significa económicamente esto? No, no. Esto es porque me apetece, esto es porque me queda muy bien.
UGT ha valorat ampliar el permís, però demana negociar-ho en el marc del diàleg social.
En un comunicat, el sindicat ho considera un avanç necessari que igualaria Espanya amb altres països europeus del seu entorn. No obstant això, sol·licita que la mesura s'acordi amb la participació activa de les organitzacions sectorials i empresarials.
I els viatges de l'Inserso han començat enguany amb una demanda rècord, especialment en la modalitat de turisme cultural, que ha estat la primera a esgotar-se. Segons l'Associació d'Agències de Viatges de les Balears, feia anys que no es veien cues com les d'aquest dies davant les agències de viatges. Ho explica Pedro Fiol, president de la patronal, que admet que és molt difícil cobrir tota la demanda.
Cada cop hi ha més persones jubilades, la piràmide poblacional està completament invertida, hi ha moltes persones jubilades actualment dins la nostra massa poblacional i resulta impossible poder satisfer a tota aquesta gent que sol·licita aquest viatge perquè no hi ha sortides suficients per cobrir tota aquesta demanda.
Tot i l'èxit, encara queden places disponibles per a les sortides interilles amb dues modalitats disponibles en viatges de 7 o de 9 vespres.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. El Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval es reuneix a aquesta hora per avaluar la situació després del pas de la tempesta Alice per les Pitiüses. L'AEMET ha perllongat la vista taronja fins d'aquí a mitja hora per fortes pluges, però sembla que l'aigua ja ha minvat.
S'han arribat a registrar al voltant de 30 litres per metre quadrat a Eivissa, a Vila i a l'aeroport 29 i 28 a Santa Eulària del Riu. A Formentera han arribat a caure 32 litres per metre quadrat. L'evolució de la tempesta Alice no ha causat grans incidents, ja que s'ha desplaçat més lentament del que estava previst i les pluges, vist els registres, no han estat tan persistents com les de la setmana passada. Així tot, la por s'havia apoderat de molts de comerciants.
Nos da un poquito de miedo por lo que nos pueda venir, porque estamos aquí en la tienda sacando agua muchas veces y se nos viene mucho el agüita encima de la tienda y, bueno, es lo que nos toca.
Antes ahí la semana pasada lluvia, pero entró agua en local muchísimo, a tope, está a tope. Pero hoy está poco, hoy no ha entrado nada, hoy está bien, o sea que... pero ha llovido mucho.
Pel que fa al trànsit, l'autovia de l'aeroport d'Eivissa ja ha reobert després de tancar una hora per acumulació d'aigua.
Els efectes de la tempesta Alice també han deixat alguna cancel·lació i retards generalitzats als aeroports de les illes. A Eivissa s'ha suprimit un vol, tot i que les demores més importants s'acumulen a l'aeroport de Son Sant Joan entre 4 i 5 hores, en algun cas puntual. Tot això en un dia en què l'alumnat de les Pitiüses avui no ha tingut classe.
La Conselleria d'Educació cerca la fórmula per acatar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que obliga a impartir la religió islàmica a Palma.
La resolució reconeix el dret d'una nina a rebre l'assignatura que actualment rebren 727 alumnes de 12 centres educatius. Així ho ha explicat avui el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Respecte a absolut a la sentència judicial i complirem, perquè han de complir, la normativa bàsica estatal que és la que mos regeix. D'altra banda, que és el que farem, veure de quina manera podem encaixar aquesta sentència judicial, en aquest cas, aquesta demanda.
Vots demanarà al Parlament suprimir l'assignatura de religió islàmica i prohibir el vel islàmic, la hijab, a les escoles públiques i concertades.
El Consell de Mallorca té la intenció de traslladar els residus d'Eivissa i Formentera a Mallorca, malgrat no tenir l'encaix legal per fer-ho.
Ho ha assegurat avui el vicepresident segon, Pedro Bastard, en el ple de la institució insular. Això després que la setmana passada el seu mateix partit, Vots, tombés al Parlament el decret de projectes estratègics que precisament permetria aquest trasllat.
El govern israelí assegura que l'alto el foc a Gaza entrarà en vigor 24 hores després que s'aprovi l'acord aconseguit avui amb Hamas.
Posteriorment, s'obrirà un període de 72 hores perquè els hostatges israelians siguin alliberats. El pacte també inclou que l'exèrcit d'Israel retiri les tropes fins a una línia pactada. Ho ha explicat el president dels Estats Units, Donald Trump. Ha qualificat l'acord de pau d'un avanç transcendental a l'Orient Mitjà. El gabinet de seguretat de Netanyahu està reunit en aquests moments per aprovar aquest pla.
Quan passen 3 minuts de les 7:30, anem a la crònica esportiva.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
Es esports que començant parlant del tècnic del Mallorca, Jago Barrasate, perquè Marta ha repassat l'actualitat de l'equip i ho ha fet aquí, a IB3.
Sí, Arrasate ha aprofitat l'aturada per mort dels compromisos internacionals per parlar amb IB3 d'aquest complicat començament de temporada. Tot i ocupar la darrera posició a la classificació, el tècnic del Mallorca és optimista i veu millor l'equip.
Ir último, pues no sé si me ha pasado alguna vez en la jornada 8, seguramente no. Pero también veo como una luz, que es, uno, que quedan 30 partidos, y dos, que el equipo me invita al optimismo desde el día a día, desde el entrenamiento, desde pensando que ya hemos sido capaces de hacer esto y tenemos que volver a hacerlo. Entonces, un momento complicado, por supuesto, pero creo que todavía da tiempo.
Tot i la situació classificatòria, ja ho hem sentit, queda molta lliga, i a més, Jago va assegurar que els que tenen més ganes de revertir la situació són els jugadors.
Pues el grupo está responsabilizado, el grupo está entrenando bien, el grupo está con ganas de revertir un poco esta situación y sobre todo de decir, joder, a ver si somos capaces de ganar dos partidos y colocarte ya en otra situación. Pero claro, ahora mismo no podemos pensar que tenemos que ganar dos partidos, lo que tenemos que pensar es qué es lo que tenemos que hacer para ganar y tenemos que centrarnos en el proceso. ¿Hay que ganar en Sevilla? No, hay que entrenar bien mañana.
El pròxim partit és dissabte, dia 18, contra el Sevilla, a la capital andalusa. Somos no jugaran ja fins diumenge, dia 26, amb la visita del Llevant, i Arrasate té clar que no poden fallar contra els rivals directes a Somos.
Tampoco nos sirve de nada salir para luego volver a entrar. O sea, lo importante es en la jornada 38 conseguir los objetivos, pero sí, somos conscientes de que ahora viene una serie de partidos que es importante sumarse. Y normalmente los objetivos tienes que sujetarlos o sostenerlos en casa, y ahora por los partidos que vienen en casa creo que va a ser muy importante Somos y la gente que venga a Somos también.
I com no podia ser d'altra manera, el tècnic també ha fet referència al cas Dani Rodríguez. Jago Bano amaga que li ha sorprès molt tot el que ha passat.
Ojo, yo veía a Dani, joder, muy implicado, muy con los jóvenes en pretemporada, con la llegada de Pablo Torres, sabiendo un poco que bueno, pues es su último año de contrato, pero bien, entrando muy bien, los dos primeros partidos había participado desde el banquillo. Y para mí también fue muy inesperado, ¿no? Después de la derrota del Bernabéu, pues que salga eso, ¿no?
A més, l'entrenador reconeix que no està sent gens fàcil per ell aquesta situació.
Yo cada vez que le veo sé que bueno, que él está para entrenar, pero que él está fastidiado porque no puedo aportar al equipo, y yo también estoy viendo pues ese Dani que nos ayudó el año pasado y que luego, eso te quiero decir que es normal, cada vez que le veo es como que se me hace como un nudo en el estómago. Somos personas y tenemos emociones y creo que son cosas normales.
I Dani està mal, claro.
Claro, normal, ¿cómo va a estar?
Tot i aquesta polèmica, el tècnic mallorquinista no tanca del tot la porta a un possible retorn del gallec a una convocatòria.
Yo no puedo decir, no, va a volver a jugar conmigo. No, porque no sé lo que puede pasar. También quiero ejercer bien mi profesión. Él está entrenando muy bien. Le estamos dando un espacio, él está aprovechando ese espacio para ponerse bien él y luego aportar desde eso también a los compañeros, y en eso siempre ha sido un profesional. Dani sempre ha sido el primero aquí en llegar y en ese aspecto no tengo ninguna queja de él.
Amb tot, el Mallorca ha fet avui el darrer entrenament de la setmana i demà, dissabte i diumenge, gaudiran de 3 dies lliures. A banda de la Lliga, el Mallorca en aquest mes d'octubre també jugarà Copa del Rei i el partit de la primera eliminatòria contra el Sant Just de la regional catalana finalment no es podrà jugar al camp del conjunt català, que ara cerca alternatives. El camp triat podria ser el de l'Hospitalet. I un apunt més de primera divisió, perquè l'Oviedo ha destituït el seu tècnic Veljko Paunovic. L'exjugador del Mallorca s'ha convertit en el primer entrenador destituït aquesta temporada primera. L'equip asturià marca la permanència amb 6 punts, un més que el Mallorca. La Federació de Futbol de les Illes Balears ha presentat avui la nova campanya permanent antiviolència. El president Jordi Orrac, juntament amb la presidenta del govern, Marga Proens, han revelat el lema d'aquesta iniciativa. Tenim un compromís social, acabar amb la violència. L'objectiu de la iniciativa és reforçar les mesures per fomentar el respecte i la convivència dins i fora dels camps de futbol. Sentim el president de la Federació Balear, Jordi Orrac.
En aquest moment d'aquesta violència, que hem de posar en valor tot allò que dona el futbol als nostres fills i filles, i per tant tenim un compromís social d'intentar aturar aquesta violència perquè els nostres fills i filles surtin d'una manera molt millor que varen sortir pues, quan jo jugava, que era una violència molt més estesa. He de reconèixer que els darrers 6 mesos de la campanya permanent de l'any passat va baixar moltíssim la violència, mos queda seguir, continuar i afiançar aquestes propostes.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal es vol refer aquest cap de setmana de la derrota patida dimarts a Pamplona. Després de perdre contra l'Osasuna, el primer partit de la temporada, dissabte visitaran la pista del Ferrol. Oparrulo només té un punt menys que l'equip mallorquí. Sentim el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Va ser un partido difícil. No hay rival pequeño en la categoría. Al final todos
todos los partidos tienes que estar muy concentrado, muy mentalizado para sacarlo adelante, ¿no? Y a partir de ahí, si igual a la concentración, igual a la intensidad, igual a la agresividad, pues probablemente salga la calidad a flote, ¿no? Pero tenemos que estar mentalizados, que es un partido complicado sacarlo adelante.
El partit de dissabte entre el Ferrol i el Palma el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. Serà a partir de les 4 del capvespre. I un apunt més en futbol sala, perquè el Gasifred Atlètic Eivissenc ja té rival per a la tercera eliminatòria de la Copa del Rei de futbol sala. Es tracta de l'Associació Esportiva Beisport, un històric del futbol sala català i que milita ara en el grup 3 de segona divisió nacional B. L'eliminatòria es disputarà el 28 i 29 d'octubre. I a Palma ja està tot a punt per a la segona edició del Trofeu Ciutat de Palma de Piragüisme, que se celebrarà dissabte. Avui s'ha presentat l'esdeveniment amb la presència de dos dels grans palistes participants, Marcus Cooper i Àlex Graneri. Tots dos repetiran a la competició en aquesta segona edició. Sentim Marcus Cooper.
Es un evento único realmente en Europa, se ha hecho, y a nivel internacional pocas veces se ha hecho un evento así donde se saque al piragüismo de lo común, de lo oficial, bueno, no tan loco, ¿no? Como son los Padel Games, que es más un evento de espectáculo, disfrute en una zona, digamos, cerrada, ¿no? Cercana a los espectadores, a los patrocinadores, a la prensa y a la gente que pase por ahí, que aunque sea ajena al mundo del piragüismo, pero que lo va a disfrutar, ¿no? Eso es lo, creo que para mí, el mayor activo que tiene este evento.
Aquesta segona edició, que es tornarà a celebrar al Parc de la Mar, està plena de novetats. A més d'afegir la modalitat K2, s'ha organitzat una inscripció oberta per poder classificar i tractar de competir contra l'èlit. I acabam amb pàdel, amb la menorquina Gemma Triay i la seva companya Delphi Brea, que s'han estrenat en victòria al Premier Padel de Milà, guanyant per 6-2 i 6-1 a la parella espanyola formada per Jimena Velasco i Raquel Eugenio.
Gràcies, Marta. 20 minuts per arribar a les 8.
Quan les dificultats semblen massa grans i sentim que no podem més. Quan la vida a casa nostra es complica i les forces s'acaben. Per aquests moments neix el SAIDIC, un servei pioner que dona suport a les famílies amb infants amb discapacitat intel·lectual i alteracions de conducta. I també per això reforçam el SAID amb 18.400 hores d'atenció a domicili, caps de setmana i festius. Professionals que retornen calma i confiança a les llars. Quan l'ajuda arriba a casa, tot canvia. IMAS, Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
L'IBAVI rehabilitarà l'antic cinema Fantasio de Solla per construir-hi 11 habitatges socials i un espai expositiu municipal que en conservaran elements originals d'aquesta antiga sala de projecció tancada fa dècades. Les obres començaran en el primer trimestre de l'any que ve i costaran 2,8 milions d'euros.
Els habitatges estan destinats a lloguer social per joves de fins a 35 anys, que faci el manco de 8 anys que residesquin al municipi. És una de les 4 noves promocions previstes per l'IBAVI a Solla. Miquel Nadal n'és el batlle.
La manca d'habitatge a Solla crec que és inclús més accentuat. Sobretot tenim necessitat que hi hagi habitatges per a gent jove. Començam amb ells, no? La gent jove, després també ho tenia d'anar amb la gent més gran, eh? Que no s'assustés la gent gran, que no només és per joves. El que passa és que en Fantasio crec que va millor fer habitatges d'una habitació.
El projecte preveu rehabilitar l'edifici del cinema Fantasio, construït el 1935, actualment en estat de ruïna. S'adaptarà per acollir aquests 11 habitatges i mantenir diferents elements que seran restaurants, com la façana principal d'estil regionalista, que es conservarà sencera, i els rètols amb el nom del cinema. Fins i tot es conservaran 40 seients de la sala de projecció i el tasser de l'inici de l'antic bar, així com elements estructurals i decoratius originals.
La licitació de les obres es preveu que sigui abans que acabi l'any. Roberto Cayuelas, el gerent de l'IBAVI.
Per exemple, hi ha un trispoli hidràulic. Ja està bastant deteriorat per anys i per sus. Quan els atreguem, veurem els que sobreviuen. I si de reciclar el que puguem, també de desenterimat, i en tot cas, diguem, l'esperit, com veus, totes les fusteries, aquestes singulars, això serà nou, però idèntic a l'antic.
I el Departament d'Urbanisme de Mahó no dona l'abast. La manca de personal ha fet que els expedients s'acumulin i de mitjana es tarda un any a concedir una llicència d'obra major. Ara l'Ajuntament hi vol posar remei, Excel Camarasa.
Legalment és un tràmit que s'hauria de resoldre en 3 mesos com a màxim, però els expedients que s'han acumulat al Departament d'Urbanisme fan impossible reduir els terminis actuals. Davant aquesta situació, l'Ajuntament ha iniciat diversos processos per contractar més personal. Pretén incorporar a la plantilla 2 arquitectes, un tècnic i un administratiu. 4 treballadors més per reforçar aquesta àrea amb l'objectiu d'absorbir la càrrega de treball existent i posar al dia totes les sol·licituds. Ho explica al Batlle de Maó Héctor Pons.
De l'any passat enguany hem aconseguit fer una empenta, però es veu que tenim expedients acumulats, no? Per tant, l'objectiu, com dic, és millorar i també seguir fent una feina que hem iniciat ja fa uns anys amb els col·legis professionals perquè també els expedients entrin millor a l'Ajuntament per evitar deficiències, perquè tot això, evidentment, endarrereix molt els terminis.
A aquest 2025 ja s'han concedit un total de 139 llicències, més del doble de les que es van concedir el 2024, quan es va generar un major retard a causa de la manca de personal que ja va obligar a contractar 4 tècnics externs.
I avui s'ha publicat per primera vegada al Butlletí Oficial de l'Estat l'anunci del projecte del cable d'alta tensió d'Alcúdia i la relació de propietaris afectats, que de moment són uns 90. A partir d'ara s'obre un període de 45 dies per fer-hi al·legacions. L'Associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia ha fet arribar a Europa el projecte de red elèctrica al qual s'oposen totalment.
L'entitat ha decidit presentar al·legació després que l'Ajuntament d'Alcúdia fes públic que denunciarà l'entitat per, suposadament, haver acusat el consistori d'haver afavorit els interessos de regidors i persones properes a l'Ajuntament que tenen propietats als terrenys afectats per la proposta inicial del traçat. En relació amb aquesta qüestió, aquesta és la posició del president d'ANACA, Toni Viver.
Entenem que no ha recorregut de cap casta i que, en vez de fer molt mal, crec que ens ajuden perquè així donen a conèixer el problema que nosaltres tenim aquí al CUDI. Esperem que aconseguim allò que nosaltres desitjam, que és que el cable entre per la badia del CUDI i no per la badia de Pollença.
El nou recorregut incrementa el traçat en més de 13 quilòmetres i comporta un increment de la inversió inicial, que en un principi era de més de 470 milions d'euros i ara passa a ser de més de 670.
Set i 46 minuts, Israel assegura que l'alto el foc a Gaza entrarà en vigor 24 hores després de l'aprovació, previsiblement avui, de l'acord aconseguit en Hamas. El gabinet de seguretat de Benjamin Netanyahu està reunit en aquests moments per aprovar el pla. Posteriorment, s'obrirà un període de 72 hores perquè els hostatges israelians siguin alliberats. El pacte inclou també que l'exèrcit d'Israel retiri les tropes fins a una línia pactada.
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que viatjarà pròximament a Egipte per signar l'acord entre Israel i Hamas, tot i que no ha concretat la data exacta. El mandatari nord-americà també ha afirmat que els hostatges israelians seran alliberats dilluns o dimarts que ve i que es tracta d'un procés complicat. Ahir vespre vam aconseguir un avanç transcendental a l'Orient Mitjà, diu Trump, un fet que es deia que mai no s'aconseguiria. Van posar fi a la guerra a Gaza, diu el mandatari estadounidenc. La portaveu del govern israelià ha assegurat que aquest acord és un èxit de Netanyahu i de la bona relació que té amb Donald Trump.
From day one of this war, the prime minister laid out 3 objectives. The return of all of our hostages, the defeat and dismantling of Hamas.
D'ençà del primer dia d'aquesta guerra, el primer ministre israelià ha liderat 3 objectius, diu: el retorn dels hostatges, la derrota i el desmantellament de Hamas i que Gaza no suposi una amenaça a Israel. Tots aquests objectius s'han complit ara.
Arreu del món, els principals mandataris s'han pronunciat sobre el previsible acord, tots celebrant la fita, però amb matisos.
A Espanya, el president del govern, Pedro Sánchez, ha parlat a través de la xarxa social X, ha dit que confia que aquesta sigui el començament d'una pau justa i duradera. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, que participa a França en una conferència ministerial per abordar el dia després de la guerra a Gaza, ha assegurat que Espanya està encara molt lluny de participar en una eventual missió militar de manteniment de la pau a la franja, com ha plantejat França.
Lo que garantizará la seguridad de todos en Oriente Medio es un Estado palestino realista y viable, que tenga bajo una única autoridad palestina a Gaza y Cisjordania conectadas por un corredor, con una salida al mar y un puerto en Gaza y su capital en Jerusalén Este.
El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, ha subratllat en un comunicat que l'alto el foc ha de ser permanent i ha fet una crida a garantir l'entrada de subministraments humanitaris de manera immediata i sense obstacles. Així tot, el polític portuguès ha instat a avançar cap a la solució de dos estats. L'alt representant de la Unió Europea per a la Política Exterior, Caja Calas, assegura que es tracta d'un gran pas endavant per la pau a Gaza i ha defensat reprendre les missions civils de la Unió Europea a Palestina per contribuir a l'estabilitat a la regió. També s'ha pronunciat els presidents de països americans, tant el mandatari del Canadà com l'argentí Javier Milei, que han facilitat a Trump per l'acord.
I al carrer... Esperança de la població civil, alguns palestins de Jan Yunis que han sortit al carrer han celebrat l'entesa i ho han fet ballant i també cantant.
Just avui les autoritats de la franja de Gaza, controlades pel moviment de resistència islàmica de Hamas, han xifrat en prop de 60.200 els palestins morts a causa de l'ofensiva d'Israel des dels atacs del 7 d'octubre del 23, ara fa dos anys.
Tot això quan previsiblement la mallorquina Reyes Rigo, l'única espanyola de la flotilla Global Sumo que continua empresonada a Israel, romandrà detinguda al Manco fins demà divendres.
A les darreres hores s'ha pogut veure un vídeo de Rigo que demana en veu baixa auxili a la seva advocada i afirma que l'estan amenaçant. Aquest no és un fragment. Les autoritats israelianes investiguen la mallorquina per haver mossegat presumptament una infermera de la presó després de ser detinguda. L'activista ho ha negat davant el jutge.
El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, no ha entrat en detall, només ha dit que parla cada dia a darrera hora amb el cònsol espanyol a Israel per informar-ne de la situació.
Ara estan centrats en l'alliberament de l'activista mallorquina i de 8 espanyols més detinguts ahir mentre viatjaven a una altra flotilla.
Per cert que aquí, al ple del Consell de Mallorca, també hi ha hagut polèmica perquè els socialistes han criticat que no s'hagi celebrat un minut de silenci per Gaza i han aprofitat una de les seves intervencions per fer-ho. L'Audiència de Madrid corregeix el jutge Peinado i rebutja dividir el cas Begoña Gómez en diverses peces.
Estima així parcialment el recurs presentat per l'assessora a la Moncloa de la dona del president espanyol. Per tant, l'alt tribunal avala que el jutge continuï investigant una presumpta malversació, però no que ho faci per separat de la peça principal, com era la seva intenció. Una intenció que per l'audiència va ser prematura i sense motivació a no justificar prou per què havien de ser jutjats per separat.
I el president andalús Juan Manuel Moreno anuncia més canvis i reformes després de la polèmica per les 2.000 proves de triatge de càncer no comunicades a les pacients.
Això després que ahir cessàs en el càrrec a la consellera de Salut, Rocío Hernández, per les errades detectades en el sistema. Moreno assegura que la situació és greu, tot i que en un primer moment s'intentàs minimitzar, però manté que el problema ha estat identificat i que se n'assumiran responsabilitats.
Hemos asumido responsabilidades, ¿no? Por tanto, creo que hemos actuado de la manera más correcta que se puede actuar ante una situación que yo he considerado grave y yo mismo, al considerarla grave, he tomado decisiones drásticas que van a suponer también una serie de cambios y de reformas en el ámbito organizativo de la Consejería de Salud.
I les ajudes per la compra d'ulleres i lentilles per a menors de 16 anys es podrà sol·licitar a partir del mes de novembre.
Són 100 euros d'ajuda directa per beneficiari que aplicaran les òptiques quan un nen o adolescent vagi a adquirir un d'aquests elements. El Butlletí Oficial de l'Estat ha publicat avui el Real Decret que regula aquestes ajudes, però les quals s'han reservat fins a 47 milions d'euros. Aquest test explica que els infants o els seus tutors podran accedir a l'ajuda a través de les entitats adherides, principalment òptiques, que aplicaran el descompte de manera automàtica automàtica quan s'adquireixi el producte. Això sí, la compra-venda s'ha de fer de forma física a l'establiment i no és possible fer-ho online o a distància.
I en l'àmbit internacional, un tribunal francès ha augmentat a 10 anys de presó la condemna contra un dels violadors de Gisèle Pelicot. És l'únic que havia recorregut contra la primera sentència de 9 anys.
L'home assegura que l'exmarit de la víctima, Dominique Pelicot, el va enganar i manipular, que pensava que tenia el consentiment de la seva dona. Aquest extrem ja va quedar demostrat que era fals en el primer judici, que va acabar fa prop d'un any, amb mig centenar de condemnats.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. La gran vida. Del carrer al cel, de les històries personals a les passions col·lectives. Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits. Converses, històries i bona energia. Viu la gran vida. Dissabte i diumenge a partir de les 9 del matí a IB3 Ràdio amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas.
Informatiu Vestre. IB3 Ràdio.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura i per celebrar els 1.000 programes que avui ha complit aquesta casa amb el programa Tèntol. Un concurs i magazín d'entreteniment i divulgació que dona a conèixer la riquesa lingüística i patrimonial de la llengua, l'actualitat i també, Maria Eugènia Quegles, la cultures pròpies.
Enguany, Tèntol ha estat premiat com a millor programa de ràdio per part de la Ràdio Associació de Catalunya. El jurat ha destacat la passió per jugar i a la vegada divulgar la llengua catalana mitjançant un format entretengut. Tèntol el fan cada dia de dilluns a divendres Miquel Junc, Celestí Oliver i Xisco Nadal sota la direcció de Margalida Mateu.
Sempre, ai, que m'agrada, perquè l'altre dia vareu dir, no sé, que me recorda quan era petita o ara que també, perquè no només, òbviament, no només fem coses d'un temps, sinó que la llengua és viva per sort nostra i encara queda molta trajectòria per fer, moltes paraules per investigar i per trascar. Però sí que és vera que la gent ho coneix, ho sent, ho estima i és un projecte que jo crec que ha arribat en el coret de les persones i això mos agrada molt.
I la informació cultural té un nom propi. L'escriptor i guionista hongarès Laszlo Krajcsanokrai és Premi Nobel de Literatura 2025.
L'Acadèmia Sueca ha reconegut la seva obra captivadora i visionària que, paraules textuals, enmig del terror apocalíptic, reafirma el poder de l'art. Les seves obres són difícils i exigents, qualificades sovint de postmodernes, amb temes distòpics i melancòlics. Només té una obra traduïda al català, la seva primera novel·la, Tango Satànic, de l'any 1985. Està ambientada a una zona similar allà on va néixer l'autor fa 71 anys, prop de la frontera en Romania. La novel·la es va dur al cinema l'any 1994 en la col·laboració del director Bellatar. Se suma així a la llista de novels de literatura que els darrers anys ha reconegut la sud-coreana Han Kang, el noruec John Fosse, la francesa Annie Ernaux i el tanzà Abdularak Gurna.
I d'aquí a mitja hora, a Menorca...
Clavades de Montserena, si vens em trobaràs.
El Teatre d'Esborn de Ciutadella acull l'estrena del documental Un ram de locura que repassa la trajectòria del grup menorquí Ja t'ho diré.
Des de l'èxit de Si vens, als inicis de la banda a Ciutadella, el retrobament després de la mort del seu bateria, la pel·lícula, produïda per Empàtic i coproduïda per IB3, s'ha rodat entre Menorca i Catalunya i també recupera imatges històriques del Ja t'ho diré que emocionaran els nostàlgics del rock català des dels anys 80 i 90.
I els darrers minuts d'aquest informatiu els dedicam a Rels B.
30 grados al sol, salen a la calle, todos saben quién son. Bebemos vino, no Moët Chandon. Paella en el barco, mami sabe mejor. Ella es colombiana, ella tiene el sazón.
Perquè l'artista mallorquí ha anunciat un nou concert de tancament de gira, serà dia 4 de juliol a l'Estadi Metropolità de Madrid.
Unes instal·lacions que tenen capacitat per a 50.000 persones. Serà el concert més gran de la seva carrera i posarà la cirereta a la seva gira a New Star World Tour. Amb el concert de dia 4 de juliol, Rels B tanca una etapa que ha consolidat a l'artista mallorquí com una de les principals figures de la música en espanyol. En els últims anys, el músic ha passat pels WeThink Center de Madrid, el 2 Movistar Arena i l'estadi Son Moix de Palma, on es va estrenar com a ambaixador mundial de Mallorca dins del marc de la candidatura de la ciutat a la capital europea pel 2031. Rels B ha esgotat entrades en la majoria del seu concerts a Llatinoamèrica. Ha penjat el cartell de no hi ha entrades 6 dies consecutius al Palau d'Esports de Ciutat de Mèxic i també ha esgotat les entrades a Buenos Aires, Bogotà, Quito, San Salvador o Tijuana.
Són les 8, moment de fer un resum als principals titulars d'aquest dijous 9 d'octubre. S'acaba a aquesta hora la vista taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia per fortes pluges a les Pitiüses i es rebaixa a groc. Estan pendents de la reunió del Comitè Tècnic Assessor del Pla Meteoval, que ha de decidir si modifica o perllonga les mesures preventives per la tempesta d'Alice. Margalida Vidal.
Avui tots els centres educatius han estat tancats a les Pitiüses. Les precipitacions registrades, però, han estat molt inferiors a les de la setmana passada, en 30 litres per metre quadrat acumulats a Eivissa i 32 a Formentera. De moment, els bombers no han hagut d'actuar en cap incidència, ja que el solc d'aire fred s'ha desplaçat més lentament del que estava previst. Així tot, la por ha arribat a molts comerciants.
Nos da un poquito de miedo por lo que nos pueda venir, porque estamos aquí en la tienda sacando agua muchas veces y se nos viene mucho el agüita encima de la tienda y, bueno, es lo que nos toca.
Antes de la semana pasada lluvia, pero entró agua en local muchísimo. Hoy está poco, hoy no ha entrado nada, hoy está bien.
Pel que fa al trànsit, un tram de l'autovia de l'aeroport d'Eivissa ha estat tancat durant una hora per acumulació d'aigua, però ja ha reobert.
Als aeroports de les Illes hi ha hagut alguna cancel·lació i retards generalitzats. A Eivissa s'ha suprimit un vol, tot i que les demores més importants s'acumulen a l'aeroport de Sant Joan, entre 4 i 5 hores en algun cas puntual.
La Conselleria d'Educació cerca la fórmula perquè una alumna pugui fer l'assignatura de religió islàmica a una escola de Palma.
El govern acatarà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Actualment, 727 alumnes de 12 centres educatius cursen religió islàmica, així ho ha explicat el conseller d'Educació, Antoni Vera.
Respecte absolut a la sentència judicial i complirem, perquè hem de complir, la normativa bàsica estatal, que és la que mos regeix. D'altra banda, que és el que farem, veure de quina manera podem encaixar aquesta sentència judicial, en aquest cas, aquesta demanda.
Vots demanarà al Parlament suprimir aquesta assignatura i també prohibir el vel islàmic hijab a les escoles públiques i concertades.
I ara mateix hi ha 124 persones a urgències de l'Hospital de Son Espases. D'aquestes, 47 esperen un llit i la resta estan pendent de ser atesos o de fer-se proves.
El sindicat d'infermeria SATSE avisa que manquen llits disponibles i que això tensa la situació. La seva representant a l'Hospital de Referència, Erlinda Vijande, lamenta els problemes derivats d'aquesta saturació tant pel personal com pels pacients.
Si no hay camas en las unidades porque están ocupadas por distintas intervenciones que tienen que hacer para disminuir la lista de espera, pues quedan retenidos en urgencias. Tenemos pacientes que llevan desde el sábado pendientes de una cama.
El Consell de Mallorca té la intenció de traslladar els residus d'Eivissa i Formentera a Mallorca, malgrat no tenir l'encaix legal per fer-ho.
Ho ha assegurat avui el vicepresident segon, Pedro Bestart, en el ple de la institució insular, això després que la setmana passada el seu mateix partit, Vox, va tombar al Parlament el decret de projectes estratègics que permetia aquest trasllat.
L'exèrcit d'Israel assegura que prepara una transició cap a l'alto el foc de manera ordenada i professional. Un alto el foc que ha d'entrar en vigor 24 hores després que el govern d'Israel accepti el pla de pau de Donald Trump.
A aquesta hora continua reunit el gabinet del govern per valorar aquest acord aconseguit amb Hamas. Inclou l'alliberament dels hostatges israelians. El ministre d'Espanyol d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha assegurat que Espanya encara està molt lluny de participar en una eventual missió militar de manteniment de la pau a la Franja de Gaza.
Lo que garantizará la seguridad de todos en Oriente Medio es un Estado palestino realista y viable, que tenga bajo una única autoridad palestina a Gaza.